Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Pràcticament dos minuts i arribarem a un quart de deu del matí. Mireu, n'estem parlant al llarg d'aquesta setmana. Catalunya està vivint la pitjor sequera dels darrers 100 anys després que s'hagin acumulat més de 3 anys sense pluges suficients per omplir els nostres embassaments. Per combatre aquesta situació, la setmana que ve les conques del Ter Llobregat entraran en fase de preemergència. L'aigua d'aquestes conques està gestionada pel Consorci Aigües Ter Llobregat, que s'està plantejant diferents escenaris per evitar que l'aigua deixi d'arribar als municipis. Perquè ens ho expliqui i per fer una valoració de la situació actual, avui ens acompanya el senyor David Vila, director d'Aigües Ter Llobregat. Senyor Vila, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Senyor Vila, com tenim avui la situació als embassaments que depenen del sistema Ter Llobregat?
Doncs a data d'avui tenim els embassaments amb un nivell d'ompliment del 18%. És el nivell d'ompliment dels embassaments el que ens determina els diferents estadis en què tenim el pla d'emergència i mentre no arribi al 16% estarem en aquest estadi d'excepcionalitat, el que de manera també excepcional la Generalitat el que ha de dictaminat és aquest estadi de preemergència. És a dir, com que ens estem acostant molt al llindar del 16% que acabo de comentar, intentem fer un anunci, no, de la necessitat d'estalvi de conscienciació ciutadana, apel·lant a tots els sectors econòmics i a la ciutadania a fer un esforç, sí, una mica més d'esforç del que ja estàvem fent fins ara.
Es preveu, però, senyor Vila, que hi arribem els propers mesos a aquest 16% o amb una xifra inferior?
Sí, evidentment. L'únic escenari que faria que no arribéssim a aquest 16% del nivell dels embassaments és que hi hagués unes pluges, però a més unes pluges abundants, perquè per molt que entri una quantitat d'aigua en els embassaments, evidentment cada dia tenen els desembassaments que es produeixen per la garantia del subministrament. Per tant, si no plou, aquest escenari es preveu que a curt termini hi arribem a aquest 16%.
Deixi'm preguntar-li per algunes mesures que sí que ja han posat sobre la taula. Quan es reduirà la pressió d'aigua que arriba als municipis?
La pressió que arriba als municipis depèn no de la nostra companyia, no d'Aigües Ter Llobregat, sinó de les companyies que operen les xarxes en baixa. Uh-huh. Per què? Perquè cada municipi té unes característiques molt particulars. És molt diferent aquells municipis que tenen habitatge unifamiliar, amb casetes que no tenen molta alçada, planta baixa més un pis, diguem-ho així, que els que tenen blocs plurifamiliars. Que si reduïm la mateixa pressió amb la mateixa intensitat, el que provocarien els que en els àtics no arribaria la pressió d'aigua suficient. Si no arriba la pressió d'aigua suficient, doncs això també té efecte sobre els electrodomèstics. Per tant, cada municipi haurà d'anar regulant les pressions en funció del que acabo de comentar.
Em parlava de fase de preemergència. Què diferencia la fase de preemergència d'una fase d'emergència?
En el Pla Especial de Sequera tenim identificats els estadis de normalitat, prealerta, alerta, excepcionalitat i emergència. Per tant, aquest escenari de preemergència no està establert com a tal en el Pla Especial de Sequera. L'única cosa que estem fent és intentar elevar la situació crítica en la que ens trobem, no? És a dir, estem tots els escenaris meteorològics ens diuen que arribarem a l'emergència. No podem decretar l'emergència perquè està en aquests llindars que comentava inicialment del 16%. Uh-huh. I, per tant, a la preemergència el que fem és, sobretot, aquesta campanya comunicativa institucional a nivell de la Generalitat, que haureu pogut veure als diferents mitjans de comunicació i també a xarxes socials, on l'eslògan és l'aigua no cau del cel. Uh-huh. I a partir d'aquí intentar fer aquest exercici de reflexió. Llavors sí que s'han incorporat un seguit de mesures que són, en alguns casos, més recomanacions que no pas prohibicions, que sí que es determinaran en l'escenari d'emergència.
Deixi'm preguntar-li també ara mateix a quin ritme estan treballant les desaladores.
Doncs al 100%. Les dues plantes dessaladores que gestionem des de Aigües Ter Llobregat. Tenim la planta de la Tordera amb una capacitat de 20 hectòmetres cúbics i la planta de la dessalinitzadora del Prat, que és on estic precisament avui mateix, que està amb uns nivells de producció de 60 hectòmetres cúbics a l'any. I porten treballant aquest ritme doncs, des de fa ja 18 mesos. Per tant, gràcies a aquest nou recurs doncs, podem disposar d'aquests 80 hectòmetres cúbics addicionals que sense la seva construcció en els seus temps no hauria sigut possible.
Caldrien més dessaladores a Catalunya davant d'una situació com la que estem vivint?
Jo sempre dic que les dessaladores són una solució, és una tecnologia eficient, però la solució no passa per construir 15 noves dessaladores a Catalunya. Aquests dies s'ha estat explicant també que un dels motius de l'increment de les tarifes de l'aigua és precisament aquest ús intensiu que s'està fent de les plantes dessalinitzadores i aquestes plantes tenen un elevat consum energètic. Per tant, la derivada d'això és que és un increment dels costos que s'acaba repercutint contra tarifa. Per tant, el que cal fer és una aposta per buscar tots els recursos possibles que passen per l'aigua superficial, que és la que intentem acumular en els embassaments, però que està condicionada per la pluja, les captacions i pous que fan els municipis, que diem així són les masses subterrànies. Llavors tenim l'aigua dessalinitzada, que ja en coneixem la seva eficiència i els seus avantatges i inconvenients, i els nous actius que s'estan posant ara en marxa, que són l'aigua regenerada, que és el reaprofitament de l'aigua de les depuradores, un cop fet el tractament corresponent, i que s'ha comprovat que té uns costos d'operació que són inferiors als de les plantes dessalinitzadores. Per tant, sí que 15 plantes dessalinitzadores solucionarien el problema de recurs, però, per contra, ens generarien un sobrecost molt important en la tarifa de l'aigua. Per tant, hem de fer un mix, aigua superficial, subterrànies, regenerada i dessalada.
Segurament, com jo, molta gent que ens estigui escoltant recordi aquella intensa sequera també de principis dels anys 2000 en què vam poder veure fins i tot vaixells que transportaven aigua entrant pel port de Barcelona. Això podria tornar a passar?
Sí. S'està preparant la infraestructura perquè en el cas que es consideri necessari fer aquestes aportacions extraordinàries d'aigua en vaixells, doncs tinguem la infraestructura a punt per fer-ho. Però sí que m'agradaria fer un apunt, que a diferència de la sequera de l'any 2007-2008, aquella sequera va durar 18 mesos i es van arribar a transportar aigua en vaixells. Ara en portem 36, vol dir que tota la capacitat de resiliència de les infraestructures existents ha augmentat notablement. És evident que algú podrà dir que no hem arribat a temps, que s'haurien de fer més inversions, que ja hauríem de tenir les dessalinitzadores en marxa, que ja hauríem de tenir l'aigua regenerada en marxa, però les dades sí que evidencien que hem augmentat la capacitat de resistir una sequera doncs el doble del que havíem arribat a resistir a l'any 2008. Llavors, totes les infraestructures que s'estan preparant, doncs el que pretenen és que a partir entre el 2027 i el 2030 siguem encara molt més resilients en escenaris de sequera que, com a conseqüència del canvi climàtic, estem identificat que poden ser més freqüents en el temps.
Quines són aquestes infraestructures que s'estan preparant?
Les infraestructures són dues noves dessalinitzadores, la que hi haurà una segona dessalinitzadora a la Tordera i una altra dessalinitzadora al Foix, que s'ubicaria al municipi de Cubelles. Aquestes dues plantes ens permetrien fins a 80 hectòmetres cúbics més d'aigua, de recurs. I llavors tenim dos projectes, un que passa per la potabilització del riu Besòs, amb la construcció de dues noves plantes potabilitzadores, més la millora de l'etap Besòs existent. Per tant, estem parlant del riu Besòs, que és un riu que encara no l'hem explotat en règim d'aigua com a recurs, doncs a fer tot l'esforç per potabilitzar aquesta aigua. I el que comentava abans també del mix, que és el tema de l'aigua regenerada, que sí que tenim l'experiència de la regeneració de l'EDAR d'aquí del Prat, doncs que funciona, s'ha vist que és un sistema eficient i és un recurs que s'està utilitzant ara en sequera. Per tant, l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, ha elaborat el pla per a la reutilització d'aquesta aigua regenerada, que et preveu una inversió important fins a l'any 2040.
Avui estem parlant en aquest programa amb el senyor David Vila, ell és director d'Aigües Ter Llobregat, sobre aquesta crisi de l'aigua, sobre aquesta sequera que estem vivint a casa nostra. Ens ho deia vostè fa una estona, senyor Vila, que ahir es va anunciar que Aigües de Barcelona pujarà aquestes tarifes. No sé si vostès, com a subministradors d'aigua, aquesta companyia s'han plantejat aplicar unes tarifes en funció del que gasti cada municipi.
A veure, l'àrea metropolitana, que és la que ha anunciat aquest increment, és la que proveeix l'aigua en aquest conjunt de municipis on pujarà la tarifa. Per tant, és proporcional l'increment lineal a tots els municipis. Aigües Ter Llobregat subministra aigua a 116 municipis i nosaltres vam incrementar la nostra tarifa ja al mes d'octubre, també motivat pel mateix argument que s'ha exposat ara, que és el preu de les desalinitzadores, etc. Mm. Per tant, aquestes companyies que estan revisant les tarifes són les que estan aplicant ara sobre l'usuari final el cost de l'increment que vam aprovar des d'Aigües Ter Llobregat, que nosaltres en el seu dia ja vam identificar que es trobava entre 1 euro persona i més. Per tant, quan l'àrea metropolitana anuncia uns increments d'entre 2-3 euros per vivenda, doncs ens trobem que recull aquest l'impacte que té l'increment que hem hagut de fer nosaltres des d'Atela ja fa un parell de mesos.
Deixi'm dir-li aquestes dades, si m'equivoco, corregeixin, perquè les estic dient de memòria. Em sembla que en fase de ja serà emergència, es calcula que es limitarà a 200 litres per habitant i dia a una ciutat com Barcelona, una ciutat que a dia d'avui per habitant i dia s'està gastant més o menys uns 170 i escaig litres. Això fa que encara tinguem aquestes reserves? És a dir, això està ajudant a que encara tinguem certa reserva d'aigua?
I tant, i tant. L'esforç que puguem fer cadascú de nosaltres és molt important. Llavors, què tenim ara? Que la fase de preemergència, el que hem regulat és que dels 230 litres per habitant dia que s'establien en la fase d'excepcionalitat, els hem reduït a 210. Llavors, la fase d'emergència s'estructura encara en tres nivells, emergència 1, emergència 2 i emergència 3. Per tant, a nivell de quan entrem en emergència, aquests 210 litres es reduiran a 200, en emergència 2 a 180 i en emergència 3 a 160. Però sí que és important destacar que en aquests litres habitant dia no són els litres que disposem cadascun de nosaltres en els nostres habitatges, sinó que és la suma de totes les activitats diàries que fem entre tots plegats. Tots aquells comerços que estan en trama urbana, els bars, restaurants, gimnasos, oficines i petites indústries, doncs també són consumidores d'aigua i se sumen a les dotacions que s'estableixen en aquests llindars que deia ara de 200, 210, 180, 160. Per tant, el que estem dient és que tenim identificat molt clarament que la gent té una elevada consciència a les cases. Aquí a l'àrea metropolitana de Barcelona és un clar exemple, perquè els consums són inferiors a 100 litres habitant dia, però quan li sumem totes aquelles activitats que fem fora de les cases, activitats esportives, quan ens dutxem en els gimnasos, quan anem a les piscines, quan fins i tot en els nostres llocs de treball, és en aquests àmbits on també hem de prendre consciència de que l'estalvi és important. Quina és la diferència? Doncs que a les cases tot el consum que fem repercuteix directament contra la nostra factura i tots els consums que fem en activitats fora de les nostres cases doncs no repercuteix i potser a vegades tan sols per aquest motiu no tenim la mateixa consciència en un espai que en un. Per tant, la campanya va enfocada en que en tots els àmbits prenguem consciència de la necessitat d'estalviar.
Doncs, senyor Vila, la qüestió més pràctica, li preguntava abans si estava previst arribar a la fase d'emergència i em deia que sí. Quan està previst?
Bueno, Estem parlant de que si l'escenari és aquest que no plourà, doncs en els propers 2 o 3 mesos entrarem en fase d'emergència. Per tant, estem parlant del mes de finals de desembre, gener, febrer, tot dependrà doncs, d'aquests condicionants. Nosaltres estem fent aquest seguiment a diari d'aquests nivells d'ompliment dels embassaments. I llavors, a partir de que arribem aquest nivell crític del 16% dels embassaments, és quan es prenen totes les mesures administratives fins a la publicació del Diari Oficial de la Generalitat de l'estadi aquest d'emergència. Llavors serà en aquest estadi d'emergència en el que es faran noves mesures per condicionar la capacitat que tenim de subministrament als usos. I això passa per algunes mesures que ja s'han avançat, però que afectarà notablement, sobretot també, a les activitats econòmiques, i això és el que voldríem evitar.
Estem parlant de restriccions d'aigua?
No, jo crec que les restriccions d'aigua seria l'última de les opcions, les restriccions d'aigua a nivell domèstic. Entenem que nosaltres, quan parlàvem abans al principi de la reducció de les pressions d'aigua a les canonades, és perquè és més efectiu reduir la pressió que no interrompre el subministrament, perquè llavors les canonades pateixen tensions, es poden fer malbé quan es reprèn el subministrament, etc. Les restriccions serien més aviat en moratòries a activitats econòmiques. En estadis, per exemple, en estadi d'emergència, la reducció dels consums en l'àmbit de la ramaderia és del 50%. Això, què suposaria, per exemple? Doncs una moratòria en la instal·lació de noves granges o ampliacions de granges. En el tema de l'activitat industrial, doncs la suspensió de llicències de noves activitats que es fossin molt consumidores del recurs aigua, etcètera, etcètera. Per tant, estem parlant de mesures que serien de restriccions, però ser mesures d'oportunitat. De dir, no, el que no podem fer és quan en una granja li estem demanant que redueixi el seu consum en 50%, autoritzar noves instal·lacions en aquest cas, no? I així, multitud d'exemples que tenen per finalitat intentar minimitzar sempre l'impacte, eh? El que passa que no sabem què passarà en escenaris futurs, perquè, bueno, se'ns obre una altra finestra d'aquest cas de pluges, no?, a la primavera, i haurem d'estar atents a veure com respon.
Insisteixo, ara mateix que hem entrat en aquesta fase de preemergència, es preveu que entrem en fase d'emergència en els propers 2 o 3 mesos que ens deia el senyor Vila, director d'Aigües Ter Llobregat. Arribaríem a emergència 3?
Bueno, emergència 3, estem parlant de que no tenim ni una gota d'aigua, eh? Per tant, arribar a emergència 3 seria que estaríem 2 anys gairebé, 2 anys més sense pluges, eh? Per tant, és difícil valorar-ho, però estem parlant de que el nivell dels embassaments sí que s'hauria reduït molt, molt inferiorment, i estaríem parlant de que estaríem amb uns nivells que l'aigua que està acumulada amb els embassaments, com aquell que diu, ja no seria potable, eh? Per tant, estem parlant de que l'aigua que circularia per les aixetes de les cases, doncs no la podríem utilitzar, per exemple, per beure, però sí que la podríem utilitzar per altres usos, eh? Per netejar, sí, per exemple, però per beure, en aquest cas, no. Això seria en estadi d'emergència 3, i això jo penso que és avançar-nos molt, i el que cal fer és intentar de millorar aquests marges que tenim encara de reducció dels consums per frenar tot aquest calendari que se'ns posa al davant d'estadis d'emergència.
Per últim, sí que m'agradaria preguntar-li, senyor Vila, precisament com sap, la situació no és nova, la situació ve arran i en gran part d'un canvi climàtic que ha vingut per quedar-se a casa nostra. Des d'Aigües Ter Llobregat, com es visualitza aquest futur i, sobretot, com s'estan preparant per afrontar-lo?
Nosaltres ens preocupen dos elements, eh? Un és tant la garantia de subministrament, que aquesta la podríem tenir resolta a mig termini amb tot aquest conjunt d'inversions que hem previst, des de les potabilitzadores, dessalinitzadores, aigua regenerada, etc. I llavors el canvi climàtic el que ens obliga és a afrontar nous reptes en quant a no només la garantia de subministrament, sinó la qualitat, no? El fet que incrementi la temperatura de l'aigua, el fet que també tinguem aquests contaminants emergents producte dels consums, no? Microplàstics, etc., fa que nosaltres també hem de ser molt conscients de donar garantia de qualitat de l'aigua, no només garantia de subministrament. Per tant, hi ha una feina que potser no és tan visible com aquesta del subministrament, que és molt més senzill d'avaluar perquè fem referència als nivells d'ompliment dels embassaments i, per tant, ja tenim un indicador de referència, però sí que amb la qualitat de l'aigua és on nosaltres com a ATL estem centrant també des de fa molt de temps esforços importants i que són derivats, la gran part d'ells, per efecte també del canvi climàtic.
Senyor David Vila, director d'Aigües Ter Llobregat, moltíssimes gràcies per donar-nos aquestes explicacions des dels micròfons de Ràdio Estel i de la Caravana. Que vagi molt bé, molta força i salut.
Gràcies i bon dia.
Ràdio Estel.